Serem un sol, crida la grada, que soni un com a mitjanit, que som el club.
Bona nit, és diumenge, són les 11, som al club. I el tindrem obert fins a les 12, el dia que França acaba de guanyar la Nations League. En polèmica, França guanya la segona edició de la Nations League, que ha guanyat 1-2 a Espanya. A la final ha remuntat un gol d'Oyarzabal ja a la segona meitat. El gol d'Oyarzabal havia arribat ja entrada a la segona meitat. Benzema ha fet un golaç al cap d'un minut i Mbappé ha fet el gol de la victòria, el 2-1. Per mi és fora de joc. Ara ho en parlarem, ho analitzarem, veurem què hi diu el reglament, la revisió. Per mi és fora de joc. Hi ha polèmica, l'abordarem, però vaja, poques jugades em generen menys dubtes que aquesta, perquè a més tenim referents i precedents. I el reglament, home, pot canviar en matisos, en punts de vista, però no pot canviar en l'essència del joc. I si aquesta jugada els àrbitres es pensen que no és fora de joc, és canviar l'essència del joc. Però vaja, han estat titulars Eric García, Gavi i Busquets. Impressionant, Gavi, ha jugat 75 minuts, molt bé, una altra vegada Busquets. Sobre Busquets en volem parlar una bona estona aquesta nit. Explicarem, intentarem explicar coses interessants, per exemple, entendre per què sembla un Sergio Busquets a la selecció espanyola i un altre Sergio Busquets al Barça. Va passar a l'Eurocopa i ha passat en aquests dos partits de la Nations League. El Ricardo Quemada i l'Àlex del Mas ens ajudaran, segur. També a la Nations League, el partit pel tercer lloc ha acabat amb Itàlia aconseguint el tercer lloc, Itàlia 2, Bèlgica 1. El Barça avui ha parlat al vicepresident esportiu, Rafael Juste, ho ha fet en una entrevista a Mundo Deportivo i ha explicat que la relació Koeman-Laporta s'ha relaxat des de fa uns dies a partir de la conversa que van tenir dissabte al matí de la setmana passada. També ha rebaixat les expectatives respecte a la possibilitat que el Barça pugui afrontar tant al gener com al mercat d'estiu, d'aquí un any gairebé, un fitxatge de l'estiu Haaland, un fitxatge d'un crac. Demà Koeman i el Barça tornen als entrenaments. Amb el Roger Arbusà enfocarem els jugadors que Koeman podrà recuperar a partir del partit de diumenge vinent contra el València. Potser Dembélé, potser Agüero, ja veurem si Pedri. Aquesta nit també hi ha partits de Sud-amèrica, partits premundial, des de les 11 a Colòmbia-Brasil, partidars. Avui Neymar ha dit, o s'han fet públiques una de les declaracions de Neymar, dient que el de Qatar serà segurament el seu últim mundial perquè no es veuen forces de seguir lluitant pel futbol durant tants anys. Neymar. I a dos quarts de dues d'aquesta matinada hi ha una Argentina-Uruguai, Messi contra Suárez, que encara ens interessa. A segona, el Girona ocupa zona de descens després de la derrota d'ahir al camp del Lugo. El líder és l'Almeria, a segona, i parlarem d'un cas de masclisme al futbol que s'ha viscut aquest cap de setmana, que és gravíssim. Gravíssim. Comencem, que no tenim tota la nit.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos.
Mitjanit, cada diumenge a les 11 a Catalunya Ràdio per tancar el cap de setmana futbolístic i esportiu. Aquesta nit la passarem en companyia de l'Oriol Domènech. Curi, bona nit.
Bona nit, Xavi.
De la Sònia Gelmà. Sònia.
Hola, bona nit.
Del Jordi Costa. Jordi.
Hola, bona nit.
I del Ricard Torquemada. Ricard, com estàs?
Molt bé, bona nit.
Ara en parlarem més a fons. La final de la Nations League ha estat, per mi, una gran final marcada per aquest gol de Mbappé. Per mi, en fora de joc. Curi, per tu és fora de joc? O hauria de ser fora de joc?
Ara ho has dit. Hauria de ser fora de joc, però tots els tècnics arbitrals que estic sentint i llegint diuen que és gol correcte, per tant és gol correcte.
Estan refies dels àrbitres, veig. Ricard.
Són molts, i els 5 que han decidit a peu de camp. El de peu de camp i els del VAR. No aniré en contra de tots.
D'acord, està bé.
Però jo crec que hauria...
Tot i trencar les teves conviccions.
Però jo crec que hauria de ser fora de joc.
Ricard, tu com ho veus?
Doncs si això és una salvada, terme que em vas ensenyar tu, sí, no és fora de joc, i això ho diu el reglament.
Si això és una salvada...
Ai, vull dir, és fora
de joc.
És fora de joc. És fora,
sí, sí, sí. Si l'acció és forçada,
si és
sense
salvada,
control...
és fora de joc.
Correcte. Sí, sí, és, que, sí. És que tenim precedents, o potser han canviat, i a partir d'ara qualsevol toc de pilota... La jugada és molt clara. Passada en profunditat per Mbappé. Mbappé, per mi, està més avançat. D'això no en tenim dubtes. Això no hi ha dubtes. Eric García intenta tallar la passada i arriba a contactar molt forçat amb la pilota, estirant-se al terra, oi? O gairebé
escampar
per terra.
Estira al terra, sí, sí.
I això, segons el criteri d'Anthony Taylor, que és l'àrbitre britànic que ha xiulat la final, i els del VAR i tal, doncs això invalida la posició antirreglamentària més avançada d'Mbappé. Jordi, tu com ho veus?
Mira, per anar molt ràpid, estic d'acord amb vosaltres que per mi l'essència del fora de joc és que això no ho hauria de ser, però recordo casos que hem discutit de gols que venien d'un rebuig d'un defensa... I crec
sí, quan la vols tocar a... voluntàriament...
Això mateix.
I tens control. Eric García vol tocar-la voluntàriament, però el concepte salvada, que ara recuperava el Ricard Torquemada, és la clau. Perquè una salvada és una acció, entre cometes, desesperada.
Però una salvada és una acció d'un jugador que té l'objectiu de detenir o desviar la pilota o intentar detenir o desviar-la quan va en direcció a porteria o molt a prop d'ella amb qualsevol part del cos, excepte les mans o els braços. Això...
Si tu saps de memòria salvada, o ho estàs llegint?
No, ho estic llegint. La salvada és l'excepció a que es considerarà que un jugador és en posició de fora de joc... associada que un jugador en posició de fora de joc no ha tret avantatge d'aquesta posició quan rep la pilota d'un adversari que juga voluntàriament la pilota, excepte que hi hagi una salvada, que ja he definit. Això ens ho va explicar el Xavi en una acció de l'any passat
al Camp
Nou.
De Coutinho, un gol de Coutinho contra l'Osasuna. És que he estat revisant els missatges amb la meva font a l'estament arbitral, era el mes de novembre del 2020, i Coutinho va marcar, estant més avançat, i l'acció del jugador l'Osasuna era, vaja, tenia prou marge com per no enviar la pilota cap allà. No era una acció tan complicada com la d'avui d'Eric García.
Però la van considerar gol?
La van considerar gol, sí. Però és que l'acció era diferent.
Però jo és que crec que això d'uns anys cap aquí ho han pervertit, perquè abans, si no era una passada, no, era fora de joc. I a partir d'aquí vam començar a veure jugades i jo recordo molt clarament un gol de Griezmann
que hem discutit molt al camp del Granada.
Correcte, que venia d'un rebuig d'un defensa que intentava tallar una passada que anava cap al cor de l'àrea. Per mi allò també era fora de joc.
I... Bé, però ja no tenia un... O sigui, allò és un error de Soldado que intenta rebutjar cap endavant i rebutjar cap enrere.
Per mi allò també hauria de ser fora de joc.
Aquí tinc dubtes. Bé, cada jugada és interpretable.
Com diu el Jordi, tota la vida era el passe voluntàriament.
Clar, i qualsevol qüestió que sigui que el defensa intenta interrompre l'atac del rival, això no... Vaja, és que és tan fàcil com dir que si avui Eric
no juga
la pilota, és fora de joc.
Correcte.
Per tant, ho ha de ser... Vaja, per mi és que no hi ha discussió, però clar, jo tampoc hauria tret els diacrítics i els van treure, saps?
Avui els àrbitres que estaven en el terreny de joc i els que estaven al VAR han considerat que això era gol. Hi ha àrbitres que també estudien d'això, diríem, i consideren que és gol. Per tant, no els hi portarem la contrària perquè deuen tenir més informació que nosaltres. Però
A l'esperit de la regla els hi podem dur la contrària avui i sempre.
Però ara vaig amb la contrària. Jo, respecte que, tal com està contemplat el reglament a dia d'avui, això sigui gol o no, si ells diuen que això ara mateix és gol, em sembla molt bé, doncs és gol. Però jo crec que aleshores el reglament té un problema. Això
correcte.
No pot ser gol mai de la vida.
Correcte.
Hi ha un afegit de canvi de casa cap aquí a la ràdio, estàs fent zàpiga amb les ràdios espanyoles i tothom deia que era gol. Però, per exemple, Iturralde González, l'argument que donava ell era que Mbappé, el reglament diu que si el que està en fora de joc interfereix amb la jugada. I deia que Mbappé no interferia...
Home, i tant que interfereix.
Perquè estava per... No, i deia que condicionava, però no interferia.
Interferir és condicionar.
I el reglament parla d'interferir. Per mi, clarament, si no està Mbappé en fora de joc, Eric no ha faltat que vagi a terra, la deixa passar la pilota, i la juga amb tranquil·litat. Ell va al terra perquè hi ha un jugador que si no va al terra, marcarà.
És que quan parla d'interferir el reglament, jo tinc ara mateix davant la regla 11 de la infracció per fora de joc i diu que possibilitats d'interferir, una és disputar la pilota, i en aquí potser la pilota està encara lluny, però una altra és intentar jugar una pilota propera mitjançant una acció que tingui un impacte en l'adversari.
Doncs
és evident,
passa,
que és evident que té un impacte respecte a Eric García, però jo insisteixo, si els àrbitres que estaven allà i un senyor a dalt, en fred, amb televisió, considera que un cop la toca ja no és fora de joc, és que el problema el té el reglament, no ells.
La internacional.
No, és una, jo crec que és una interpretació del reglament, no? Perquè és una jugada que estem interpretant de maneres diferents, no? Els àrbitres que defensen això defensen que el jugador toca voluntàriament la pilota i consideren que com que la toca voluntàriament ja és una situació que habilita el davanter. I nosaltres estem parlant que és un jugador que es llença a salvar una acció de manera in extremis. Per tant, jo crec que no és un problema d'aplicació del reglament, sinó de criteris subjectius sobre la interpretació del reglament. Per tant, a mi que els àrbitres, alguns ho vegin així, em sembla molt bé perquè és la seva interpretació, però cadascú pot tenir la seva. Ho dic perquè jo he llegit això de la salvada, ho he llegit, no m'ho he inventat. Això, vull dir, això existeix o com a mínim existia. No sé si és que aquest paper l'han llançat
no, no,
a la
encara plaça. És, encara
és de la temporada sí, passada.
Doncs si sí, encara no, hi és...
La regla és que apareix... Aquest concepte del que parla el Ricard continua sent-hi. El que passa que...
Llavors, tu com t'expliques que, que no podem discutir el que s'ha decidit? Des del VAR, des de la gespa amb Anthony Taylor, que ell ja ha explicat, ara l'escoltarem a Sergio Busquets. El podem escoltar, Sergio Busquets, que també ens aclarirà què ha passat, què els ha dit l'àrbitre.
Nosotros creo que hemos tirado la línea bien y está más bien fuera de juego. El árbitro ha dicho que Eric hace por jugar el balón y que a partir de ahí como que se borra el fuera de juego. Pero no tiene sentido. Eric intenta cortar el balón porque le va a llegar a Mbappé, que se piensa que está en posición reglamentaria. A nosotros no nos explican eso. Tienes que intentar jugar el balón. Y Eric no ha querido jugar el balón y se le ha escapado el control. Lo ha intentado cortar como cualquier defensa.
Això diu Sergio Busquets, que l'àrbitre els explica sobre la gespa que com Eric García es llença a terra, toca una mica la pilota, això... dona validesa a la posició més avançada de Kylian Mbappé. A veure com ho veu el David Sánchez. David.
Hola, què tal? Bona nit.
Tu com ho veus?
Bueno, yo soy de la teoría de Ricard, que es muy interpretativa y que está mal resuelta la jugada. Yo creo que nunca se debería de pitar eso como fuera de juego, aunque pruebas en mano en una comisaría no podrían culpar al árbitro de robar o de pegar un mangazo. Es decir, fríamente leída la jugada, te sale que es fuera de juego, pero si ves cómo se desarrolla, para mí eso jamás de la vida debería ser señalado como fuera de juego.
¿Tú crees que no ha de ser fuera de joc?
Correcto.
Que no ha de ser fuera de joc. Que no hauria de ser, vaja, que
no
han encertat. Que han encertat. En l'hauria, quanta gent coincideix amb el David? Uri, tu no?
Jo crec que hauria de ser fora
de joc. Ser fora de joc. Ricard?
Jo crec que és fora de joc.
Què és? No, bé, és igual. Què és? Ja no hauria. Que és. Jordi?
Jo crec que hauria. Si ho és, la veritat és
que hauria. D'acord, sí, però aquesta és la nostra visió del joc.
Com a esperit del joc, jo crec
correcte,
que no hi ha cap dubte.
Correcte. I la Sònia?
Per mi hauria de ser fora de joc, no tinc clar si ho és o no ho és, perquè, insisteixo, clar, aquests senyors els hi fan circulars, els hi donen molta informació, els hi posen imatges... és mira, a dir, em sorprèn molt que sí que ho sigui
parla
i no l'hagin xiulat.
Parla l'Eric García, Teledeporte.
Tira la balona a l'espalda, jo me tiro, la toco con el taco y Mbappé está en fuera de juego. Entonces, bueno, vamos a hablar al árbitro y me dice que porque la toco con el taco tengo intención de jugar el balón. Me dice que me debería apartar, dejar el balón y bueno, que Mbappé la controle, que dice que esta es la regla.
¿Estáis de acuerdo con eso?
Bueno, obviamente no. Creo que por esto duele aún más, ¿no? Porque es una jugada en la que es fuera de juego claro, en la que un defensa nunca en la vida se puede apartar ahí. Y bueno, ojalá en un futuro la puedan cambiar, pero bueno, hoy no la pueden cambiar y el gol sigue valiendo, por lo tanto duele.
Eric, venías de momentos complicados y Luis Enrique te elige.
Bueno, el míster demuestra mucha confianza en mí. Yo siempre lo digo, intento devolverle toda la confianza que me da. Creo que es un privilegio estar aquí, por eso cada vez que vengo aquí pues intento dar el máximo. Triste, ¿no? Por la derrota, por cómo ha sido la derrota. Pero bueno, toca seguir. Creo que tenemos una generación que viene muy fuerte, unos jugadores...
És Eric García, que explica el mateix que Busquets, ara sentíem fa uns minuts. Jo la veritat és que crec que s'han begut l'enteniment, aquesta gent que fa el reglament.
El que li diu l'àrbitre no té cap sentit, que és que deixi passar la pilota.
Clar, però és que vaja, jo David no t'entenc, la veritat. No assimilo que algú pensi que la posició d'avançada de Mbappé pot tenir validesa.
No, es que es una jugada de interpretación. Y al final al árbitro nadie le puede acusar de que no es fuera de juego. Él él dirá, no, es que mire, señor, yo tengo este reglamento, esta circular que dice esto, y esto es lo que ha pasado en el partido. Evidentemente, si has jugado a fútbol y ves la jugada como se da, no pitas, pitas fuera de juego, pero reglamento en mano... és posició legal, aunque esté mal, i lo canviaran, però clar, lo canviaran quan Espanya ja hagi perdut aquesta final.
Segons quina interpretació, jo crec que aquesta jugada no tots els àrbitres la interpreten així com ho ha fet Anthony Taylor.
Però jo entenc...
Ni Jordi a la SER, ni qui hi hagi a la COPE, ni a Ràdio Marca...
Tots estem d'acord. Jo, tots els que hi hagi i sentit, tots donen validesa al gol.
No, però tots estem d'acord en que jo entenc que els àrbitres puguin donar per fet que això no és una salvada. El que m'agradaria que em definissin aleshores què és una salvada, perquè per mi no hi ha cap salvada més, diríem...
No, és que és claríssim que és una salvada.
Claríssima que és aquesta, no?
El terra per tallar.
Clar, aleshores...
No és jugar a la pilota, això.
Exacte, aquí és on a mi em genera
és que
el dubte.
Estan repetint la imatge de Teledeporte. És que és una... És que jo no entenc res, no entenc res.
No però, no, però perquè s'agafen a... O sigui, és veritat que poden dir que Eric García...
Però Nano no hi arriba.
Bé, però poden dir que juga voluntàriament perquè es tira la cama i la refusa, malament. O sigui, voluntàriament la refusa. Però insisteixo que ells mateixos han creat una figura... que avala que la situació és fora de joc. Però entenc que puguin interpretar així. Estem en una situació, ara ho deia el David, que està, és el límit de la interpretació. El que no entenc és la unanimitat entre tots els àrbitres. O sigui, això no ho puc entendre de cap manera. Escolta, de cap manera. Perquè ells han generat justament una figura que dibuixaran amb aquest exemple del que és una salvada. Si això no és una salvada, que matin el concepte, perquè no existeix. I a partir d'aleshores, cada cop que un jugador no toqui la pilota voluntàriament, és a dir, que no hi sigui un rebot, l'única cosa que pugui fer que hi hagi fora de joc, que sigui un rebot. Qualsevol altra acció voluntària i que matin la salvada, perquè la salvada l'han creat ells. O sigui, l'han creat ells com a concepte. Bé, si l'han creat ells com a concepte, el que no pot fer és que quan apareix una jugada del concepte que has definit, ignorar-la. I aquí és on no entenc la unanimitat arbitral de cap de les maneres. Entenc el debat, entenc que puguin prendre la decisió en aquell moment, entenc que és àrbitre anglès, oi?
Sí.
Entenc que la Premier sempre va en una línia paral·lela al reglament general, o sigui... No m'estranya, gens. Vull dir, veiem coses de la Premier des que va arribar al VAR que sempre van en contradirecció. Fa la sensació que ells juguen el seu partit de la mateixa manera que condueixen a l'altra banda. Per tant, em quadra perfectament que puguin justificar-ho així. Però vaja, per mi és que la jugada no té cap dubte.
Bé,
aquí la solució passa com era el reglament fa 10, 15, 20 anys.
Bé, la solució no. és sentit comú. Sentit comú, ser raonable...
No, l'única cosa que habiliti és una passada voluntària, que és el que ha dit el Jordi al començament, que és l'única jugada que pot habilitar.
Bé, és que això, però això no té res a veure ni amb interès. Si és que no hi arriba, Eric García, però és igual. Deixem-ho aquí.
Però hi ha jugades també que són dubtoses, que són rebutjos. L'any passat també discutíem que era salvada, rebuig, passada voluntària...
Aquesta jugada, per mi, és indiscutible, però soc molt curt de mires i molt tancat i prefereixo parlar de futbol, perquè la veritat és que la final ha estat molt bé, les dues semifinals havien estat molt bé. I vaja, jo crec que és una final on la selecció espanyola de Luis Enrique ha demostrat que segurament en el desenvolupament del joc és la selecció que més se'n surt, que millor juga en el que és el desenvolupament del joc. Sembla un equip. A mi m'agradaria que el Barça jugués com aquesta selecció espanyola i que França, quan si la fas enfadar, té una potència que, vaja, acumula un talent inqüestionable. Com heu vist la final? Com valoreu la Nations League? Uri?
Per mi la final, l'Espanya ha sigut infinitament superior a França. Jo crec que s'ha vist un equip molt treballat, que és el de la selecció espanyola, que ja va fer un gran partit contra Itàlia, contra un equip que ho basa tot amb el potencial de dos jugadors que per mi estan en un altre nivell, que són Benzema i Mbappé. França ha tingut moltíssims problemes per treure la pilota des de darrere. Molts cops hem vist Lloris, pilota sí, sí. llarga, la possessió ha sigut d'Espanya, però, bueno, però al final el que va ser sempre per el Ricard, no? que decideix en les àrees, el gol de Benzema és un autèntic golaç, i la definició d'Mbappé, amb el partit aquest de possible fora de joc, també és de crac, perquè no era fàcil.
Sí, no, per mi, jo crec que Unai Simón no acaba d'estar
ajuda, però aquella bicicleta que fa tan ràpida, sí. com troba el forat, no és fàcil.
No cobreix la part més pròxima a la porteria, però vaja, no sé. O sigui,
però per mi ha sigut un gran equip que ha sigut Espanya contra dos grans jugadors que ha sigut França.
Uh-huh. Costa.
Mira, d'entrada m'ha semblat un partidàs, com ja m'ho va semblar el Bèlgica-França també.
I l'Itàlia-Espanya també va estar molt bé.
I l'Itàlia-Espanya també. Resumint, que m'ha reconciliat amb una competició que la veritat jo vaig prejutjar com un altre bunyol per anar acumulant partits i que no serviria per res, i la demostració és que quan hi ha competició pel mig, doncs els partits acostumen a tenir un punt de... un punt d'intensitat i d'emoció que...
potencial físico y la calidad fuera de toda duda en la mayoría de jugadores de su equipo, pero nosotros hemos estado en el partido, nos ha costado el inicio porque evidentemente son situaciones nuevas para muchos de los jugadores, pero hemos competido con nuestras armas, hemos intentado llevar el partido a donde queríamos, hemos sido agresivos, hemos arriesgado, y cuando parecía que en la segunda parte marcamos el gol y podíamos tener claras opciones de ganarlo, al segundo encajas y no te permite ni respirar un poquito. Pero bueno, contentos y satisfechos y pensando ya en otras cosas.
Supongo que doloroso el primer gol y más aún el segundo. Nunca hablas de los árbitros, pero creo que esta jugada va a dar mucho que hablar. ¿Qué ha ocurrido con ese no fuera de juego o sí fuera de juego?
Desde el banquillo se ve muy poco. Me parecía que era una posición clara de fuera de juego, pero no la... Yo me vas a permitir que mantenga en mis 13 de no hablar nada de lo que no pueda controlar y en este caso sigo igual.
No vol entrar Luis Enrique. Jordi, remata.
No, això, que centrant-nos en el joc d'Espanya, la frase que has dit tu no la milloraré, l'afirmo, m'agradaria que el Barça jugués així, però... és veritat que m'ha fet la sensació que Espanya, que havia fet un partit impecable fins al gol, a partir d'allà se li ha ajuntat tot, que segurament no ha tingut cames per continuar aplicant un pla perfecte de partit, i els francesos, si els dones tres ocasions, te'n foten dos. A mi, futbolísticament, m'hauria agradat més que guanyés Espanya per com ha anat el partit, però és que et castiguen molt.
Sònia.
A dalt li falta ser un punt més determinant a la selecció espanyola, però pel que fa al joc estic d'acord amb tot el que heu dit, i aconsegueix dominar els partits i aconsegueix un joc amb el que nosaltres ens identifiquem. Probablement, segurament els francesos avui pensen sí, però és 1-2, però si tu ets públic francès deus pensar amb la quantitat de jugadors bons que tinc... doncs quina llàstima, no?, haver de jugar així.
Compte que no és només dominar el partit, és que a mi hi havia moments que amb sortides de pilota d'Espanya se m'escapaven les llàgrimes, Vull dir, jo
feia
molt temps que no
fa la sensació,
no,
i això que han treballat molt poc, perquè en el cap i a la fi han tingut un dia
abans del primer partit. Tres entrenaments.
I sembla un equip supertreballat, sí. Com si fos un equip de club, pràcticament.
Sí, Ricard.
I això és tot mèrit de Luis Enrique.
Això és Luis Enrique, Ricard.
Sí, és una obra d'autor. Luis Enrique ha aconseguit que la selecció espanyola representi perfectament la seva manera d'entendre el futbol. I això és un treball de temps. Quan tu poses els fonaments de manera clara, després pots ajustar matisos i pots preparar sortides de pilota contra segons quines pressions, però ja són matisos, perquè la base hi és.
Però, Ricard, hi ha alguns d'aquests jugadors que estan jugant en aquesta convocatòria no hi havien anat mai. És el cas de Gavi o el cas de Jeremy Pino. No formaven part d'aquest bloc.
Sí, però són jugadors que primer... Gavi ha treballat amb uns conceptes molt similars. O sigui, si va Gavi, no crec que Luis Enrique convoqui jugadors de 17-18 anys de qualsevol altre futbol base que no sigui el del Barça, perquè els conceptes són molt diferents, els que es treballen al futbol base. Però els del Barça sí que en principi són jugadors que això ho saben fer. El cas de Jeremy Pino és un jugador que dona amplitud i profunditat, que el que ha de fer és rebre, encarar, o que ha de buscar per dintre o per fora, però vull dir que no, no afecta a l'estructura. Fixa't que l'estructura no surt de la Port, sí, sí. Eric Pau Torres, la Port, Eric Pau Torres, així estem des de fa i crítiques, però la Port, Eric Pau Torres, Espilicueta, que ja va aparèixer a l'Eurocopa i que és un jugador amb molta experiència per jugar amb un rol més de defensa, i la banda esquerra, jugadors que corrin la banda, Reguilón, Marcos Alonso, que són jugadors que sí que es poden integrar, injectar, perquè no són estructurals. I després hi ha Busquets, que és la columna vertebral. És un equip d'autor, i jo crec que una mica el que volia dir és que això és com una massa de pizza. Després, quan tens la massa, hi pots posar uns ingredients o en pots posar uns altres. Però si tu ets capaç de crear això, després és més fàcil encarrilar. Però per això has de tenir unes conviccions innegociables, una idea claríssima, que no canviaràs pels resultats, que ets lliure del teu futur i no prens decisions perquè aquell partit et puguis jugar el teu futur a la banqueta. Perquè Luis Enrique ha demostrat en això ser sempre molt lliure, i si no se'n va a casa i fa una altra cosa, o deixa d'entrenar durant un temps. I això dona molta llibertat per allò que tu sents, poder-ho transmetre sense embuts, sense pors, sense angoixes, sense dubtes, i això al futbolista li arriba. Després fa una selecció amb jugadors que puguin desenvolupar perfectament els rols que ell necessita per aquesta obra col·lectiva. No hi ha color, que la qualitat individual de França és molt superior. Com diu el Jordi, jo diria que els últims 20 minuts a la selecció espanyola li falta una mica de cames per ajustar la pressió, i ells tenen molta qualitat, perquè abans del gol hi ha el xut al pal de França.
Sí, de teu.
O sigui, el gol d'Espanya és una esgarrapada fins als últims minuts d'Oyarzabal, però França ja havia advertit just abans
un minut
i just
abans,
després,
sí.
No? Vull dir que són aquests últims minuts en què França, una miqueta amb més espais i amb Espanya podem lligar menys en curt.
Augmentant el ritme, com van fer contra Bèlgica, i fa sí, mal. Després Espanya, els últims minuts, ha tingut dues ocasions clares que ha salvat Llori, que podia haver empatat el partit.
Aquest ha estat l'orgull i la capacitat d'acabar dalt i d'una selecció espanyola convençuda perquè s'estava creient el que estava fent, i dues aturades de Llori. La veritat és que hem vist un format de final a 4 espectacular, i que situa la selecció de Luis Enrique a l'alçada dels millors. Ara bé, per guanyar els millors, doncs no té prou marge com per poder-los guanyar de manera sobrada.
Sí,
li va passar la semifinal contra Itàlia a l'Eurocopa, li ha passat avui. A l'Espanya li falta talent a dalt.
Sí. David, Luis Enrique surt molt reforçat, diria.
Sí, sí, mañana ya os adelanto que aquí en Madrid los medios de comunicación van a hablar mucho y bien de Luis Enrique, que sale, como tú bien apuntabas, Xavi, muy reforzado. Esto va a durar hasta la próxima convocatoria, donde cuando vuelva a dejar a todos los jugadores del Madrid fuera de la lista le volverán a atizar, pero mañana se hablará muy bien de Luis Enrique, se hablará muy bien de la selección, porque mañana lo que se va a decir es que es un equipo que vuelve a tener una identidad, que se sabe a lo que juega la selección española de fútbol. Mañana nadie dirá que lo de Gavi es una provocación, nadie dirá que lo de Eric García es un capricho, y mañana todo el mundo va a coincidir en que a esta selección, como apuntaba Ricard, le falta una bestia parda, un Haaland, un Mbappé, un Lewandowski, un tío que te mate arriba. Pero esto es muy parecido a lo que pasó en la Eurocopa, que arrancan echando pestes del grupo y del cuerpo técnico y acaba la competición pues elevándolo a los altares. Pero la sensación hoy, el titular típico tópico, es el de derrota dulce, porque la gente se va con la sensación de que han sido mejores, que han merecido más y que han desplegado un buen fútbol.
¿A algú li ha sorprès la final que ha fet Gavi, o ja no ens ha de sorprendre?
Després de la semifinal, sí que és bé que una final, com ha dit Luis Enrique també, que els primers minuts tens una mica més de pressió perquè és una situació nova,
sí.
Però després de parlar a la semifinal no et pot sorprendre el que ha vist a la final.
No, creus? Està per ser titular al Barça.
Indiscutiblement.
Diumenge vinent.
Amb aquests dos partits, indiscutiblement.
Bé, ja ho era. Sí, ja ho era, però sense Pedri. Vull dir, quan torni Pedri, aquí hi ha partit. O De Jong.
O De Jong.
O amb un 4-4-2. És a dir, tal com estàs ara mateix a la davantera...
Que no tens extrems, exacte, sí.
Potser et convé més jugar amb un altre migcampista.
Sí, sí, vaja. La recordarem com la Nations League de Gavi. Us vull fer una pregunta, una enquesta molt ràpida, que és controvertida. Jo crec que la perdré, però també molt de gust fer-la. Si pugueu, si ho fitxar per la temporada vinent, pel vostre equip, Benzema o Mbappé, a qui fitxaríeu? Uri.
Ja saps que soc un enamorat de Benzema, però per edat de Mbappé.
Benzema té 2-3 anys mínim més, eh? 2-3 anys de futbol, jo crec que els descuida molt.
Sí, sí, sí.
David?
Mbappé.
Ricard?
El meu equip és el Barça, eh? Ho dic per, sí, sí, per posar context. Mbappé.
Sònia.
Sí, per edat et diré Mbappé. Si tinguessin la mateixa edat, crec que no hi hauria dubte de cap de nosaltres, no?
No. Vaja, jo
no,
ni,
jo crec que sí,
ni
sí,
amb l'edat...
Jo crec que dubtes que hi hauria.
Sí?
Jordi, fes,
no, no,
fes el teu
vot. Igual, igual que l'Oriol, si no fos per l'edat, Benzema, però en les actuals circumstàncies Mbappé.
5-1 he guanyat perquè el meu vot és per Benzema. Per mi Benzema, futbolísticament, és que li fot mil repassades a Mbappé. Mbappé.
Ets curtterminista.
És que té 2-3 anys bons, és que jo però no miro més enllà de 2-3 anys.
És que ara mateix, probablement, Benzema, ara mateix, sigui el millor jugador del món.
Sí.
Sí,
sí, el titular millor jugador de la Lliga Espanyola jo crec que ja es queda curt.
Sí, sí, hi ha la...
El Madrid...
Tampoc té gaire competència.
El Madrid ha fet un tuit ara fa una estona.
El Madrid ha fet un tuit felicitant la selecció francesa i ha acabat dient doncs, que gran paper de Benzema diu Balón d'Oro. O sigui, ja directament des del Twitter del Madrid es demana la pilota d'or per Karim Benzema.
Esto mañana, esta campañita ya empieza mañana, ¿eh?
Ya ha empezado hoy, ya ha comenzado hoy.
Messi ja l'ha començat amb l'entrevista a France Football, va tard. El partit d'avui de Benzema és el golaç és estratosfèric, però li he vist uns quants partits millors aquesta temporada.
Sí, però perquè el seu equip no dominava. No,
no, clar, clar. Pues, això li hauria de demanar explicacions a Benzema, a Deschamps, però no ha tingut una participació, o almenys a mi no m'ho ha semblat gaire fluida.
David, tu ets de Busquets, Sergio Busquets? Ets pro Busquets?
Del de la selecció, sí.
No, no, de Busquets.
De Sergio Busquets, sí, 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 del que juega la selecció, no el que juega en el Barça.
No, tu però és el mateix, eh? O sigui, no, no crec que hagi canviat tant d'una setmana cap a l'altra.
Por eso, si hacen jugar al Barça como juega la selección y paso de ver la versión del Barça a la de la selección española, a mí Busquets hoy me ha parecido, vamos, el Busquets de los 23 que sube Guardiola al primer equipo.
Sí, sí, espectacular. Gracias, David.
Y Mbappé, este es el guiño oficial al Real Madrid de blanco en San Siro, la famosa noche de Klattenburg, y con gol en posición dudosa cuanto menos, ¿eh?
Aquí has estat bé. El guiño al Real Madrid, molt bé, molt bé. Gràcies, David.
Adéu.
Adéu. Ara parlarem de Busquets i explicarem moltes coses interessants que han preparat tant el Ricard Torquemada com l'Àlex Dalmas.
La meva mona està malalta. És una gripa amb febres altes.
Ja sabeu que si el Club de la Mitjanit sona la mà malalta de Manel és que és el moment del Futbol Club del Mas. Àlex Dalmas, bona nit.
Bona nit, què tal, com esteu?
Abans de començar, per tu eres fora de joc, hauria de ser fora de joc de Mbappé.
Per mi hauria de ser.
Hauria de ser.
Per mi hauria de ser fora de joc.
I és? Bé, no l'ha xulat.
Jo ja m'he perdut. Jo ja m'he perdut, i per el que escolto, sembla ser que sí, amb el reglament a la mà, però si jo aplico la meva lògica futbolística, per mi això és un fora de joc tota la vida.
T'ha agradat la final?
Molt, m'ha agradat molt, coincideixo amb tot el que estàveu parlant ara, m'ha semblat un gran partit, un gran campionat. M'ha agradat molt, no només la final, perquè ha estat una batalla tàctica fantàstica, m'ha agradat molt Espanya. Crec que m'ha agradat veure un equip que té una idea molt, molt clara i que, a més, sap com portar-la a la pràctica. Avui vèiem dos sistemes contraposats, un 4-3-3 davant d'un 3-5-2 o un 5-3-2, com us agrada dir-li, i... més enllà del que fan la majoria tots els equips, que quan juguen contra un 5-3-2 s'igualen, avui Espanya el que ha fet ha sigut imposar el seu sistema a través de la pilota i a través de la paciència. M'ha agradat veure, i ho deia el Jordi, un equip que tenia recursos per treure la pilota davant d'una molt bona pressió de França, que s'emparellava al mig, i Espanya amb tercer home, amb talent individual, ha tret la pilota de meravella. I al final jo crec que la final s'explica per la diferència de la qualitat individual. L'únic problema que té Espanya i que ha tingut Espanya en aquests partits és que no imposa o no sap plasmar la seva superioritat al marcador. I avui és un altre dia, no? On no ha acabat de constatar i, en canvi, França això sí que ho té. S'ha tret Benzema un gol de la butxaca...
Molt important, perquè ha arribat al cap d'un minut de l'1-0 i no dones ni temps d'assimilar l'avantatge a l'equip de Luis Enrique, però vaja, escolta, Busquets... Per què veiem una versió de Busquets tan millorada quan juga amb la selecció espanyola respecte a la que veiem amb el Barça? Tu com ens ho expliques?
Bé, el primer que cal dir és que Busquets és molt bo, que jo l'he marcat moltes vegades i que és molt bo, i tot i que no sigui aquell jugador que és, encara pot aportar moltes coses. Quina és la diferència? S'ha parlat molt de ritme, jo crec que el ritme influeix, però crec que és un tema de distàncies. És a dir, El rendiment de Busquets és inversament proporcional a la distància que tingui el teu equip.
Entre línies, vols dir?
Exacte. A menys distància entre línies, millor és Busquets, perquè és un futbolista que, en el gran recorregut, perd prestacions. I això és el que explica que veiem a Busquets millor amb Espanya que amb el Barça, per exemple. Però la distància entre línies no és gratuïta, eh? És a dir, per tu tenir una bona distància entre línies com a equip, per ser compacte com a equip, has de tenir una gran pressió alta i has de tenir una línia defensiva molt amunt. Una de les coses que el Barça, almenys els últims anys, no acostuma a tenir i que sí que li veiem aquesta Espanya. Quan Busquets està, diguéssim, en el centre del joc, a més juga a camp contrari i ho té tot molt a prop, jo crec que marca diferències en pilota i sense pilota. Crec que és allò que es parla moltes vegades de la importància de la recuperació postpèrdua, que encara no hi ha ningú millor al món com que tingui la seva lectura o que tingui la lectura que té Busquets.
Sí, això és important, la recuperació postpèrdua, que l'equip jugui agrupat, compacte, però a mi en aquests dos partits m'ha fet la sensació, avui l'ha enganxat una vegada Griezmann amb una pressió 2-1 que l'ha perduda, ha demanat falta, no ho era, i ha generat mitja transició de la selecció de França, però he tingut la sensació que sempre trobava ràpidament la millor passada a un, dos tocs, i que podia jugar en atac molt més ràpid del que ho pot fer el Barça, i això segurament és perquè té companys més a prop i es generen més línies de passada.
Bé, i perquè hi ha un joc de posició molt clar en aquest equip, és a dir, els laterals i els extrems avui tenien unes alçades perfectes per treure la jugada, és a dir, els laterals baixaven i no pujaven més del compte, els extrems sempre estaven permanentment a dalt per condicionar la línia del rival, i això Busquets ho domina. Ell pràcticament sense mirar sap on tindrà un central, sap on tindrà un lateral, i pot fer la passada a un contacte. És una de les grans virtuts que té aquest jugador, que moltes vegades, és a dir, sempre evoluciona jugada, no la dona mai el passador que m'ha fet, no? És a dir, vèiem a Rodri i vèiem a Busquets, i eren la nit i el dia, no? Rodri moltes vegades repeteix passada amb el que te la dona, Busquets sempre te la gira i fa evolucionar la jugada. Per tant, sí, et marca la diferència també en pilota, i jo insisteixo, per mi és un tema de distàncies, perquè mentre el Barça, per exemple, el dia del Benfica, es va allargar pràcticament amb 40 metres, amb 39,2, jo avui he revisat unes dades, i Espanya no va mai més enllà dels 32 metres entre, diguéssim, la defensa i la línia davantera. Per tant, això afavoreix molt a Busquets.
El Ricard Torquemada, fa uns mesos, el mes de febrer, va donar una informació, era informació, no era una anàlisi, les seves conclusions, no, era informació a partir de converses amb exentrenadors de Busquets, i n'ha tingut de bons, que era molt interessant. La va donar després d'un partit de la TDT, en un moment de dubte de Busquets, el Barça no tirava, i és important recuperar-la. Hem estat parlant els dos últims dies amb el Ricard per recuperar-la, per entendre aquesta versió millorada de Busquets a la selecció espanyola, i per entendre què és el que el fa bo a Sergio Busquets que la majoria no són capaços de veure. Ricard, has recuperat aquell informe?
He recuperat, sí, l'informe, i que va una mica en la línia del que deia l'Àlex, no? El que em van marcar són tres categories, que era defensa, progressió del joc i inici del joc, no? I coses que feia Busquets, i que hi ha molt pocs migcentres que ho facin amb aquesta fiabilitat i que el fa tan especial, no? En l'inici del joc, per exemple, que sempre orientava la sortida cap al costat feble del rival, que això és capaç de diagnosticar-ho a màxima velocitat.
És com ho fa Ter Stegen de cara i sense i amb la seguretat que no tindrà ningú al seu darrere, no? Ter Stegen sí que tria força bé i prou ràpid l'home lliure.
Sí, senyor, sí. Avui ho hem vist moltes vegades, ho diu l'Àlex, la selecció espanyola sortia per Espilicueta perquè Busquets l'ha trobat com a home lliure constantment, perquè la selecció francesa, probablement de manera...
voluntària.
Exacte, ja basculava cap a l'altra banda, no? Una altra cosa, la tria de quants tocs donar a cada acció, per donar-li la velocitat adequada. No sempre a màxima velocitat, sinó que a vegades a treure un jugador per poder-lo eliminar.
Avui l'hem vist també en una acció amb Griezmann, que li ha anat tocant la pilota, li ha anat tocant la pilota com dient vine,
et fixo,
i quan ja ha vingut
et fixo,
ha donat
no?
la passada.
I dones la passada i qui rep té més espai i la seguretat que la carrera de Griezmann no pot variar per anar a pressionar qui rep, no? És això.
Això mateix, sí, sí. I contra un jugador que el coneix perfectament, vull dir que estem parlant, clar, d'algú que sap que t'ho farà, però tot i això et posa, diríem, fent, que el Carmel a la boca,
clar,
no?
Clar.
Després, que les jugades milloren sempre quan ell participa, encara que estigui molt vigilat, qüestions també individuals, posar el cos entre rival i pilota, controlar amb la cama allunyada sempre...
Clau.
Clau, per fer un canvi d'orientació a la banda contrària, que aquest és un detall...
Amb la cama més allunyada del rival.
Correcte. Sí,
això
sí.
És clau perquè no et pressionin, perquè arribin més tard, és mitja dècima, sí, o el temps que sigui, per afavorir el joc.
El que deia l'Àlex, donar continuïtat sense repetir passada.
Això, mai. Quan ho vas explicar això el mes de febrer, jo vaig dir, clar, si és que això és clau per avançar, perquè un mig centre que rep molta pressió, què és el més fàcil? Què fan la majoria de mig centres? Tornar ràpid de primer toc al jugador que t'ha passat la pilota, no? Em trec el problema de sobre. Busquets no es treu el problema de sobre.
No, sempre tria una solució que millora la jugada, el que dèiem, no? I sense fer aquesta repetició. Després, el perfil. Segons com es perfila, guanya un angle de visió per veure més camp, que això també és una qüestió molt tècnica, però això és el que li permet... Us en recordeu de la pilota que li ha posat a Marcos Alonso els últims minuts? Que estava gairebé girat del
sí,
tot.
Sí, sí, sí.
I gira sobre el cos per col·locar-la. Per què? Perquè el perfil li permetia estar mirant a una banda gairebé i tenir, diríem, la visió perifèrica activada a l'altre. I després la capacitat per guanyar segones pilotes i trobar companys entre línies. Això pel que feia a l'inici del joc, pel que fa a la progressió del joc, que és el jugador més intel·ligent de l'actualitat, segons els seus exentrenadors. Bueno, bé, en aquest cas, exentrenador, que un ara també ho és. Pilota, jugant la pilota de cara al camp contrari, que sempre trobava el millor col·locat entre línies, que no ensenya mai la passada, sempre l'amaga fins a l'últim moment.
Això que dèiem de fixar, no?
Això mateix, la qualitat de la passada clau per mantenir la possessió i estar molt atent a la pressió, i que li costava sortir, i avui també ho hem vist, sortir de pressions de 2-1 o 3-1. Aquesta que gairebé surt, que li han fet allà una emboscada entre sí. Griezmann a mig camp, que semblava que sortia però finalment no sortia,
sí, sí.
Perquè ell probablement no té la velocitat d'execució, tot i que té les cames llargues i el peu llarg, com per poder sortir de situacions d'emergència. I en defensa, no rebutjar les disputes, sempre està ben col·locat, atén a segones pilotes, recuperar moltes possessions, fins i tot el Barça, malgrat la tendència que el Barça ha tingut al replegament, com deia l'Àlex, a les últimes temporades, i està atent a les vigilàncies i ser molt efectiu per tallar contraatacs rivals, perquè quan val un contra un, avui també l'hem vist fins i tot contra Mbappé, doncs la jugada normalment s'acaba. Jo no conec cap jugador, que sigui capaç de canviar la seva versió de manera tan radical com Busquets en 3 dies. Per tant, no conec cap jugador que li condicioni tant el context futbolístic com a Busquets actualment. O sigui, és espectacular.
Sí, és que feia unes trepitjades que semblava Garrincha, aquelles que fa que abans es retrocedeix amb la pilota, els torna bojos als migcampistes rivals perquè no saben si anar cap enrere, cap endavant. Se l'ha vist amb molta confiança,
La confiança, això. Exacte, perquè tu dius, és que arriba la selecció amb la confiança perduda, però clar, també la seva experiència fa que sàpiga que en aquest context pot ser un altre jugador i la pot recuperar. Un altre futbolista arrossegaria, diríem, les dinàmiques negatives del club. Ell no, ell fa la pausa i veiem la millor versió de Busquets i una versió que continuarem veient, ja ho podem dir, no gaire bona al Barça, mentre el Barça no li generi un context, diríem, que agraït.
Perquè aquest joc posicional, Àlex Ricard, de la selecció espanyola, el Barça, que entrena gairebé a diari, el descartem.
Jo sí. Jo veure a curt termini, sí. És a dir, és un llenguatge molt particular i és un llenguatge que s'ha de treballar molt. I ho dèiem la setmana passada, no? El Barça doncs, tindrà altres virtuts, però jo crec que el treball tàctic en els últims temps doncs, no, o com a mínim no l'ha demostrat sobre el camp, no? Com us deia abans, és a dir, cada posició, cada alçada té la seva importància. Si un lateral està col·locat 2 metres més endavant, dos metres més endarrere, no és el mateix que els tres de dalt el que facin sigui fer el camp més gran, com feia avui els tres atacants d'Espanya, doncs ajuda molt a la sortida de pilota. Si no ho fan, la condiciona. Si els jugadors que juguen per dins, com Gavi, com Busquets, tenen més espais i poden rebre assumint la marca darrere i es fan seqüències d'aquestes de tercer home, que és arribar la seqüència de tercer home és arribar al jugador que tu vols a través d'un segon, perquè la primera línia de passada està tapada, doncs fa servir un segon per arribar-hi. Això el Barça cada vegada es veu menys. Per tant, jo a curt termini, tant de bo m'equivoqui, però no ho contemplo.
Tot això que han explicat l'Àlex Delmas i el Ricard Torquemada, més enllà del seu punt de vista, té molta base. I us recomano que mireu el futbol de Busquets, tant al Barça com a la selecció espanyola. La selecció espanyola no us costarà gaire. Però al Barça encara hi ha dosis de gran mig centre. A partir del que han explicat tant l'Àlex Delmas com el Ricard Torquemada. Àlex, gràcies. Fins la setmana vinent.
Un plaer, una abraçada.
La setmana vinent no, que el Barça juga contra el València a les 9 el diumenge i no hi haurà Club de la Mitjanit perquè estarem fent la TDT, o sigui que d'aquí 15 dies després del Clàssic.
I tant, aquí estarem.
D'acord? Marxem un moment a la publicitat i quan tornem, un cas lamentable, lamentable de masclisme al futbol que s'ha viscut aquesta setmana a la segona divisió femenina.
El Club de la Mitjanit, amb Xavi Campos. Bona nit. En el sorteig del SuperSou cap de setmana celebrat avui, el número premiat amb 5.000 euros al mes durant 20 anys i 300.000 euros al comptat ha estat
59.312, 59312, de la sèrie 27.
I també quatre números i sèries més han obtingut cada un supersou de 2.000 euros al mes durant 10 anys. Pots consultar-los a juegos11.es. Demà, com cada dia, hi haurà un venedor molt a prop teu que reparteix il·lusió. Bona nit. I recorda, amb els sortejos de l'11, la il·lusió es compleix.
Us explicarem en aquest informatiu que la meitat dels que no es vacunen no creuen que sigui necessari. Els preus estan desfermats per la pujada de la llum. Fer actuacions preventives que evitin inundacions i més regressió.
Cada migdia tenim una cita amb l'actualitat.
Catalunya migdia.
Catalunya migdia.
L'informatiu central del dia de Catalunya Ràdio i Catalunya Informació.
A partir de les dues, els temes del moment, els fets del món, la realitat del país.
Avui unes temperatures una mica més frenades s'ha fet als mòbils.
Catalunya migdia.
Cada dia, a les dues.
Amb Gemma Bonet. El Club de la Mitjanit. Amb Xavi Campos.
Som al Club de la Mitjanit a Catalunya Ràdio cada diumenge entre 11 i 12. Seguim amb l'Oriol Domènech, la Sònia Gelmà, el Jordi Costa i el Ricard Torquemada. Ja hem parlat de la final de la Nations League entre França i Espanya. Ha guanyat França amb un gol polèmic, amb suposat fora de joc, que diuen els àrbitres que no ho és, de Mbappé. Elogiat la figura de Sergio Busquets, que ara l'Oriol Domènech, Uri, em confirmes que li han donat el premi millor jugador del torneig.
Sí.
Millor jugador de la Nations League per Sergio Busquets. O sigui que ens ha justificat l'estoneta que hem invertit en ell aquesta nit al Club de la Mitjanit. I ara tenim pendent d'explicar una història molt trista, lamentable, que ha passat aquest cap de setmana en un cap de futbol. N'explicarem una. Per desgràcia, segurament n'hi ha hagut més d'una, però no han transcendit. Abans, però, Roger Bosà, bona nit.
Hola, Xavi.
Ha parlat avui Rafael Juste, el vicepresident esportiu del Barça, en una entrevista a Mundo Deportivo. Què ens trasllades? Amb què et quedes del que ha dit Juste?
Mira, el que ha dit sobre Koeman i sobre Haaland. Sobre Koeman, Juste defensa, justifica la rectificació i explica que la relació entre Laporta i Koeman és molt millor que abans.
Por este instinto de sensibilidad se acerca a Ronald, conversa con Ronald y Ronald se abre de una manera quizá, pues oye, y me alegro muchísimo, mucho más de lo que había pasado en las otras semanas donde intervenían otras personas en esta relación, ¿no? El presidente sale convencido de que Ronald es la persona que continúa, tenemos que continuar dándole esta confianza, ¿no?
O sigui que ha explicat una miqueta, a partir de quins gestos la porta gira la seva decisió, canvia d'opinió i manté a Koeman, que ara té una relació, doncs, després de parlar amb el neerlandès, una mica més estable o més fluida. Sobre Haaland, concretament, ha parlat o sobre fitxatges de possibles cracs?
Una mica de tot, de possibles cracs, però la pregunta era per Haaland, perquè aquesta setmana ja sabeu que tant Laporta com Ferran Reverter van dir que l'estiu que ve el Barça es podria permetre fitxar un crac, doncs en aquest sentit, i sobre Haaland, precisament, Juste posa el fre de mà.
Muy, muy complicado. O sea, de aquí al año que viene veremos cómo está la situación del club, veremos con qué recursos podemos contar para afrontar fichajes. Repito, lo que tenemos que hacer ahora es solidificar una casa que nos hemos encontrado totalmente en ruinas. Y esta es la casa de los culés y culés. Y entonces, lo primero es, tener la casa. Por supuesto que nos gustaría tener a los mejores. Y Haaland es uno de los mejores futbolistas del mundo.
Però és difícil. Roger, demà tornen els entrenaments al primer equip del Barça.
Sí, demà a la tarda. Han de tornar ja els internacionals, a poc a poc. A partir de demà ja entrenament cada dia i diumenge el partit contra el València.
Quants lesionats espera recuperar Ronald Koeman diumenge contra el València?
Mira, Dembélé està previst que jugui alguns minuts diumenge que ve. També el Kun Agüero, recta final ja de la recuperació, i no es descarta que també el puguem veure diumenge. Ansu Fati, per cert, està ja per ser titular. En canvi, el dubte és Pedri, que no està tan clar que pugui jugar contra el València. Podria ser que encara no arribés, però vaja, si no és diumenge, serà el dimecres següent a la Champions contra el Dinamo de Kiev.
Gràcies, Arbu.
Adeu.
Ara sí, tractem un cas que ha estat lamentable, masclisme en el futbol, aquest cap de setmana, a Santander, concretament. Sergi Camps, què ha passat? Què va passar ahir a Santander en el partit de la segona divisió femenina entre el Nueva Montaña de Santander i l'Osasuna?
Doncs que la davantera de l'Osasuna, Carolina Sarasua, va rebre unes desqualificacions masclistes intolerables per part d'algú del públic, i després del partit les va apuntar en un paper i va pujar la fotografia a les xarxes. Avui la qüestió ha agafat volada i s'ha fet viral, en el suport de jugadores com l'Alexia Putellas. Les desqualificacions gravíssimes són del tipus, et violaré o ensenya'm els pits i el cul. Avui al Tot Gira hem parlat amb la jugadora que ens ha explicat que li va dir a l'àrbitre que ho va fer notar l'acte, però que no va poder fer-hi res perquè els energúmens estaven a fora del camp. Parlem de futbol modest i des de fora del camp es pot veure el partit. La Carolina Sarasua ens ha dit que ha denunciat el que ha passat per evitar que noies més joves ho hagin de patir en el futur.
No solo por mí, tengo 17 años y bueno, más o menos lo intento llevar lo mejor posible y tengo más cabeza, pero lo que más pa'lante me ha echado para hacerlo viral todo es que no me gustaría para nada que a las niñas que vienen a jugar con 12, 13 años o 14, que unos chavales de 15 años les digan estas cosas, igual les arruinen el sueño.
És una barbaritat, i el que han de fer és trucar a la policia i que vagin i que com a mínim s'enduguin un ensurt, com a mínim un ensurt. Sònia, tu ets especialment sensible amb aquests casos. A la redacció a vegades cometem l'error de fer alguna broma masclista i de seguida ens censures, i fas molt bé de censurar-nos. Aquesta història l'has pogut seguir. Què en penses? Com ho resoldries?
Bé, és que en aquest cas concret jo he vist el que li van arribar a dir i em semblen barbaritats, tal com tu has dit, que són per cridar la policia directament.
Totalment.
I més enllà d'això, em sembla molt bé que ja ho hagi denunciat, perquè això ha permès que molta gent prengui consciència, però és que malauradament estic bastant convençuda que potser no d'aquest nivell, perquè efectivament són barbaritats, però que hi ha jugadores per camps catalans que algun cap de setmana els hi passa que es troben gent que el que li falta és educació, i és un problema no només del futbol, és que és un problema de la societat que no té educació. En general, respecte a aquests temes, encara estem molt lluny d'estar educats, i que com a mínim de tant en tant apareguin aquests casos per denunciar que això no és normal i que aquests casos no poden quedar impunes, doncs em sembla molt bé que ho hagi denunciat i que més que ens en fem ressò.
A mi només em sorprèn que no atures el partit. Que no digues, escolta, aquí m'estan insultant, jo me'n vaig. I les seves companyes i rivals haguessin marxat i els nanos haguessin quedat així espantats. Nanos de 15 anys fora del camp.
L'àrbitre, com a mínim, l'excusa que li dona que estaven fora del camp...
Això és tot reglament, que és que el reglament ja hem vist aquesta nit perquè serveix. Uri, això al futbol base passa a nivell amb insults masclistes, també racistes, ha passat tota la vida i el futbol té aquesta pega que l'insult i les amenaces del futbol base, futbol territorial, A tots els nivells.
Que formi part del futbol.
Sí, tot
i no passa res, sí.
I això què?
No, doncs per això està bé, és el que deia la Sònia, que aquestes coses es denunciïn i se'n parlin i tinguin ressò, doncs perquè com a mínim seguiran passant, però que com a mínim passin una mica menys del que passaven abans.
Ricard, tu tens un nano que juga a futbol, vai, els dos nanos, els dos nens sí. que tens jugant a futbol, la Laia fa atletisme i un esport col·lectiu també?
L'handbol.
Handbol. Sí. A l'handbol et trobes aquestes situacions? Tu vas jugar handbol tota la vida, també, de jove?
Mira, ho trobes, però amb molt petit escala, perquè, clar, però això és una qüestió de massa. No? Com més massa hi ha, més falta d'educació, com deia la Sònia. No? Mira, jo parlàvem justament amb uns amics sobre la diferència entre el futbol i altres esports, però jo crec que també és justament perquè on hi ha més massa hi ha més societat i més fàcil pecar, per dir-ho d'una manera, no? Jo el que m'ha agradat molt d'aquesta noia és la valentia i l'atreviment, perquè necessitem gent que sigui valenta i que faci aquests passos endavant trencant les inèrcies d'acceptar això, perquè tots hem estat educats lamentablement en aquest soroll i és el que vivim, i aleshores arriba un moment que ho normalitzes i no es pot normalitzar, i també crec que és una causa molt, molt important perquè va més enllà de l'esport, sinó de les poques possibilitats que hem tingut per educar-nos en igualtat de gènere i que no només sigui el racisme, que sigui qui comenci a prendre decisions que afectin el futbol. Com dius tu, Xavi, jo crec que la pròxima vegada és molt possible que ja puguem fer un pas endavant i que una noia decideixi plantar-se i arrossegar-se. Ara fa 4 dies, em sembla que va ser la Lliga Nord-Americana, no? Si algú que em pugui ajudar.
Sí.
Ja, les jugadores van tallar un partit per protesta, no? D'un cas.
Un parell de casos d'assetjament, no? Sí, sí.
Vull dir que
sí, sí, s'han de fer aquests gestos, perquè això durant molt temps ha passat com soterrat. Semblava que era una cosa com que s'havia d'assumir, que això era així.
Això és el pitjor, Jordi. Sí, sí. Com si el futbol es permetés aquest tipus d'actituds.
Bueno, doncs com que es permeten, s'han de tallar. Com diu el Ricard, probablement haurem d'esperar una generació perquè això no passi per una qüestió educativa, doncs hem de, ara mateix ho hem de tallar de manera coercitiva, i segurament en casos de masclisme no em venen al cap. Vaja, és que aquest és especialment escandalós. Jo quan he llegit el que li van arribar a dir a la noia se m'han posat els pèls de punta, però ho hem vist en casos de racisme que s'ha de començar a assenyalar. No vull assenyalar un club en concret perquè hi ha diversos casos, però els dos que van insultar Iñaki Williams al camp de l'Espanyol van acabar davant del jutge.
Sí.
A l'NBA es va mig posar de moda els insults racistes, quan allà la cosa era, jo tinc la sensació que més lúdica i no arribava amb el nivell de barra brava que tenim aquí a Europa. Es va mig posar de moda els insults racistes, i el jugador li deia a l'àrbitre: aquest tio m'ha dit tal, i aquell tio anava fora del pavelló, i vull creure que no hi tornava. És que ha de ser així, i em sembla perfecte que aquesta noia ho hagi denunciat, i encara, que això ja és una valentia que frega la gosadia, però que a mig partit els hagués assenyalat ella i tothom que li passi una situació així, sigui de racisme, sigui de masclisme, perquè és que si no avançarem.
Realment, aquests nois
amb 15 anys... La conya aquesta, que no estem educats, doncs continuem anant amb armadura i a cavall, i no pot ser.
Realment, aquests nens de 15 anys no saben veritablement
el
significat
saber.
Del que van fer.
Sí, si no els hi han ensenyat a casa, algú els ho ha de fer saber. És que si no, podem anar pel món.
Vaja, no, escolta'm, us agraeixo molt que hagueu passat la nit aquí al Club de la Mitjanit, un altre diumenge, i tornarem d'aquí 15 dies. Gràcies, Oriol Domènech.
La propera.
Gràcies, Jordi.
Bona nit.
Fins demà, Sònia.
A vosaltres, a tu. Adéu, fins demà.
Gràcies, especialment, Ricard.
Gràcies a tu, Xavi, per l'estona.
Ara tornem i rematem el club.
La meva ànima voldria enlairar-se, però el meu cos no la deixa sortir. És com si jo volgués allunyar-me de mi.
Sergi, victòria del Barça a la CB.
Sí, senyor, 61-78 contra el Betis.
Ahir la penya va apallissada, 44 al Manresa. I derrota,
61, sí.
Derrota de l'Uni Girona.
Sí, l'Uni Girona ha perdut per 68-46 contra el Campus Promete.
El Cadí la Seu és líder de la Lliga Femenina,
sí,
de bàsquet. A Turquia, el Gran Premi de la Fórmula 1, l'ha guanyat Valtteri Bottas.
Canvi de líder, Max Verstappen, avantatge ara amb 5 punts, amb 6 punts a Lewis Hamilton. La propera cursa el dia 24 a Àustria.
Gràcies, Sergi. Moment de tancar el Club de la Mitjanit i agrair la feina de l'equip que l'ha fet possible. L'Aina Grau a la producció, la Júlia Aparicio i el Xavi Clemente al control central, el Sergi Camps i el Damià Aguilar a la redacció. I el record especial d'avui és per a un artista de la ràdio. Treballar amb ell és fàcil. I dir això d'un tècnic de so segurament és el millor que es pot dir. Muntador més que brillant cada vegada que calça un rècord el fa créixer. El Raúl Orgales és el realitzador sonor del Club de la Mitjanit i una persona que fa la feina i la vida més fàcil.